Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Eva Compte Martí. S'eleva a 133 el nombre de ciutadans espanyols desapareguts a Veneçuela després del doble terratèmol de dimecres. La dada l'ha donada el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, que ha explicat que el nombre de morts continua sent de 5 persones de nacionalitat espanyola, mentre que n'hi ha 14 més que han pogut localitzar, però no encara rescatar, ha detallat. Sobre el terreny, continuen a contrarrellotge aquestes feines de rescat de supervivents. Les xifres oficials, recordem, parlen de 920 morts, però hi ha encara més de 50.000 persones desaparegudes. La zona més devastada és l'estat de La Guaira, al nord del país, on des d'aquesta matinada el govern de Veneçuela ha restringit l'accés per facilitar les tasques dels equips d'emergència. Més notícies que repassem amb la Maria Guixà. En marxa aquesta hora el Comitè Federal del PSOE, on els barons han tancat files al voltant de Pedro Sánchez.
Sí, davant els casos de corrupció que afecten el partit, mentre que el president del govern espanyol defensa que han actuat amb contundència. Madrid, Alba Gil.
Bon dia, un discurs d'uns 40 minuts sense grans novetats, molt similar al que va fer aquesta setmana davant del Congrés, amb algunes frases fins i tot idèntiques. Per tant, molt poca autocrítica, només ha admès Pedro Sánchez que no han fet suficient per extirpar la corrupció, però ha defensat que han actuat amb contundència.
Donde se mide el grado de tolerancia frente a la corrupción no es señalando, como los Torquemadas que vemos en el Congreso de los Diputados, los casos que afectan a otros partidos, sino viendo cómo se actúa cuando afecta a tu propia organización. Y nosotros hemos sido contundentes desde el principio, sabiendo diferenciar la naturaleza y la escala de lo que nos afecta.
Sánchez ha defensat que val la pena continuar, ha demanat coratge i determinació als seus per encarar la recta final de la legislatura, però pel que fa a l'elefant a la sala, l'avançament electoral que reclamen molts càrrecs perquè les generals siguin abans de les municipals i autonòmiques, de moment, silenci. Alba Gil, Catalunya Ràdio, Madrid.
I Juan Fernández serà el nou secretari general del PP de Catalunya i Lorena Roldán, la nova portaveu al Parlament.
Finalment s'ha revelat el relleu al número 2 del partit en el Congrés que celebren 8 anys després d'haver fet l'últim un congrés dedicat a encarar el pròxim cicle electoral. El candidat a la reelecció, Alejandro Fernández, assegura que el canvi comença a Catalunya mateix. Barcelona, Àlex Giral Robert, bon dia.
Bon dia, sí, punt final a la incògnita. El fins ara portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, acompanyarà Alejandro Fernández a la cúpula del partit, com que els estatuts busquen eliminar les duplicitats de càrrecs. Deixarà de ser la cara visible de la formació a la cambra catalana i aquest paper l'agafarà la diputada Lorena Roldán, exdirigent de Ciutadans. Alejandro Fernández ha donat per tancada la pitjor etapa de la formació i ha reivindicat Catalunya com l'inici de la fi de Pedro Sánchez.
Y si quedara alguna herida abierta, están más que cerradas. Si a alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo. Podreu tornar a casa l'endemà de les eleccions a dir a la vostra família que a vosaltres vau enviar a casa o a on sigui el Pedro Sánchez i tota la banda que té al voltant.
Àlex Giral, Robert, Catalunya Ràdio, Barcelona.
14 dotacions dels bombers continuen treballant per extingir l'incendi que ahir es va declarar a Tiana, al Maresme.
Un incendi que està ja controlat i que ha afectat unes 48 hectàrees. Els Mossos han detingut una persona com a possible piròman. També està controlat el foc de Tàrrega, l'Urgell, i a la Franja els bombers treballen en l'incendi que ja ha afectat 4.300 hectàrees entre Tamarit de Llitera i el Campell.
I esports, Sergi Camps.
Ja tenim definida la graella pel Gran Premi de MotoGP dels Països Baixos. Damià Aguilar, bon dia.
Bon dia. Les 4 Aprilia copen les 4 primeres posicions de la graella del Gran Premi dels Països Baixos. La pole position per Jorge Martín, seguit per Ayo Gura i el líder Marco Bezzecchi, i la 4 Aprilia, que és la de Raúl Fernández, que encapçala la segona fila. Al darrere, 3 Ducatis, amb Bagnaia i Gian Antonio, i un Marc Márquez, 7è, que encapçalarà la tercera fila de la graella, ha fet la pitjor classificació de l'any. Pel que fa a Àlex Márquez, ha volgut descansar, però continuarà. Tenia assegurada la 12a posició, per tant, sortirà des de la 4a fila de la graella. Els altres dos catalans, Rins i Viñales, sortiran des de la 6a i la 7a fila de la graella, respectivament.
La cursa esprint avui a les 3. A partir de les 4 també es defineix la graella del Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1. En futbol, al Mundial, Espanya jugarà els 16ens contra Àustria o Algèria després de guanyar l'Uruguai per 1-0. Els sud-americans queden eliminats i Cap Verd és segona de grup. També els 16ens, França, Suècia i Noruega, Costa d'Ivori. El grup G, Bèlgica primera i Egipte segon. D'aquesta propera matinada, Jordània i Argentina, amb Messi suplent, confirmat pel seu entrenador, Lionel Scaloni. Els argentins ja són primers de grup.
Fins aquí les notícies.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 5 minuts de les 12. Pantalles i cor al suplement amb la Rebeca Rodríguez i el Joan Callarissa. Bon dia, bona hora a tots dos.
Hola, què tal?
Amb bon el ventall del Callarissa, que tot i que hi ha l'aire condicionat, tens calor.
Exacte, mira.
Estic fascinat amb la camisa de Joan Callarissa. Oh. És una cosa encara... És a dir, és que aquesta secció derivarà en moda. Hem comentat ja algunes vegades com d'ample ha de ser l'armari de Joan Callarissa a casa seva, ha de tenir...
Un vestidor directament, no?
No, un vestidor de dimensions grans. És a dir, tu bueno. no pots viure en, en un pis de dues habitacions.
No. És... Vull dir, és que no puc, m'agradaria poder-ho negar, però si la cosa s'ha anat complicant en el pas del temps...
És la camisa blanca de tota la vida, un clàssic, però, és a dir, la camisa blanca que portaria el nostre pare o el nostre avi...
Efectivament.
Impoluta, planxada...
Clarament.
Però la màniga és una doble màniga, una de curta i una de llarga, en què la màniga curta va per sobre. És a dir, a sota hi ha una màniga llarga normal, convencional, d'una camisa blanca, però a sota, a sobre, hi ha una altra màniga curta. És a dir, exacte, és una camisa de màniga curta i llarga.
És com si portés una camisa de màniga curta per damunt d'una camisa de màniga llarga, les dues de la mateixa tela, del mateix color. I llavors, doncs, és menys avorrit, que és lo important a la vida, que les coses no siguin avorrides.
Si tu no volies semblar el teu pare.
No, ni res que s'hi sembli, clar que no.
T'ha agradat? T'ha convençut?
M'ha recordat dels skaters quan duien aquella samarreta de màniga llarga i a sobre la de màniga curta, però en camisa.
Efectivament, és la versió elegant
de l'skater.
Això es diu layering. Al món fashion business, això és layering.
Jo és que de moda no entenc gaire. Això què tenim a tu?
No, però és que, escolta'm, jo és que al final s'han vestit sempre igual, ho trobo tan avorrit, i llavors, doncs, clar, sempre quan trobo coses estrambòtiques sempre me les acabo comprant, perquè, clar, penso, quan tornaré tindré la possibilitat de comprar-me algo així.
Jo, en canvi, sóc de bàsics, eh? Així l'armari sempre funciona.
Clar, jo aquesta camisa no tindria nassos de comprar-me-la mai, però després de veure aquella Arissa dic, ostres, potser sí, eh?
Clar, és blanca llisa, és que, Roger, t'estàs ficant llença't massa al límit.
Llença't a la piscina, llença't.
Sí, ja sé que sóc un clàssic. És vull dir que no, no pot ser. Però m'heu de treure, d'aquesta zona de confort serà de sortida.
Bueno,
tant.
Estem a rebaixes. Acabes de dir esta frase en el millor moment.
12 i 8. Molta atenció al que explicarem ara. Aquesta setmana s'ha estrenat un nou programa Telecinco sobre cites i sobre parella. Parelles. I ha aparegut un vell conegut del suplement i de 3CAT, bàsicament. A veure, reconeixeu aquest participant?
Soy de Perpinyán, de Francia, pero vivo en Barcelona desde hace ya bastante años.
Ah, muy bien. Pero hablas muy bien español. Bueno, tienes el acento francés un poco, ¿no?
Sí, un poco.
¿A qué te dedicas?
Soy empresario. Tengo restaurantes, constructora y empresa de eventos.
Alexis, ¿tú a quién crees?
A ver, yo creo lo que he visto hasta que entró Borja, y lo que he visto es que Borja es alguien que está hablando con muy poco respeto hacia una mujer. Bueno. Entonces, no me parece bien. Y ya está. Es mucho más bonito ser escogido entre muchos cuando tiene la posibilidad que estar enfocado solo en una persona de principio a fin.
Muy bien. Realmente... Sí, sí, sí.
Un héroe.
És que és un fantasma, a veure, a mi m'encanta.
Aquest és l'Alexis Gardes, és el famós Alexis Gardes gigoló de la gran cita, gigoló que s'ha descobert fa 4 dies. El vam entrevistar fa una setmana aquí al suplement. L'àudio durant la setmana ha anat com un tro.
Home.
És a dir, tothom ha volgut recuperar aquesta entrevista. Home. Mitjans digitals que ens han volgut citar. Vull dir que aquest noi, si genera alguna cosa, és expectació i interès malgrat totes les red flags que pugueu denunciar.
Sí, clar, nosaltres l'analitzem sempre com a persona i en realitat el que hauríem d'estar analitzant és...
Estrella televisiva.
Clar, com a personatge mediàtic que és, on ell destaca. Jo no sé si el món dels negocis destaca tant com diu, i el món de lligar destaca tant com diu, però com a personatge televisiu se li ha de reconèixer que allà on va, triomfa.
És que també vam acabar descobrint que abans havia participat a Joc de Cartes, crec també a TV3, mm-hmm. altres concursos. Clar. Per tant, després d'acabar la gran cita... Ara s'han anat a Madrid a fer un altre programa.
Que es diu Amor o lo que surja.
Amor o lo que surja. Bona pinta, també.
Sí, és
que
un
pot
nou...
sortir mal en este nom.
Sí, és un nou dating show que fa Telecinco. Recordem que Telecinco ja va emetre en el seu moment Mujeres, Hombres i Viceversa. Jo diria que fins i tot Mujeres, Hombres i Viceversa era més modern que aquest Amor o lo que surja, perquè sí. el presentador és Carlos Lozano.
O, o sigui,
no
o
pot
teu,
ser,
que
no pot ser més caspós el tema.
Aquest és el Precio Justo, no?
No.
És Carlos Lozano, el primer OT, el primer presentador de TU. Doncs,
i el Precio... I el Precio Justo, qui el feia?
Sí, és Joaquim Prat.
Joaquim Prat.
No, i jo crec que Carlos Lozano també el va fer.
No.
Sí, que, bueno, surt
Sobera, 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 dius
no,
tu.
No, el Precio Justo, mira, i tant,
ah,
i tant
sí?
que el va fer.
Potser van fer
Veus?
Una reedició.
Home, que jo aquella època...
Me la vaig perdre.
Sí, no, doncs
jo la
vaig enganxar, Carlos
en
Lozano.
Sèrio?
Per mi és el senyor Precio Justo.
Uf.
I no és el primer d'OT?
És que jo OT mai em va generar res.
És que ell sempre ha reclamat que d'alguna manera ell va ser qui va... que OTU va funcionar molt també gràcies a ell i després no el van trucar mai més. I llavors aquí ja...
No, també veig que Carlos Lozano, feia molt temps que no el veia, li han fet una cara nova, eh?
Sí, jo crec que també s'ha ficat allò que els fan, que els hi tiren sal de color negre al cap, a tapar les clarianes, o sigui, tot lo tuning.
Pèl de rata.
Efectivament, com tu diries, sí.
És pèl de rata, no?
Bueno, no sé, no he tocat mai cap rata, no podria comparar.
No, això que et posen pèl de rata quan tens alguna clariana
exacte,
a la teva.
Exacte, té una mica sí. de cua, ai, de cola, i llavors això se t'apega i tapes les clarianes.
En fi, que ara ell és un dels pretendents d'una noia que es diu Luciana, d'aquest nou dating de Telecinco, que per cert no està funcionant gens, perquè no fa ni un set de mitjana.
Wow.
Sí, 4 està guanyant a Telecinco amb el programa que té Risto als migdies, perquè això va a 3:15, tot és mentira, guanya, imagina't. O sigui que jo crec que al final, no sé si funcionarà o no, que per cert encara allà no ha descobert que és que ha estat gigoló. Jo crec que com van
quan
dues setmanes...
Quan sàpiguen això, els hi rebentarà el cervell.
Clar, pensa que allà estan enregistrant el programa des de fa dues setmanes.
Uh-huh.
Per tant, van dues setmanes tard. Així que ara jo crec que cap al 6 de juliol li trauran l'entrevista que li vas fer, Roger.
De fet, quan el cap de setmana passat van entrevistar l'Alexis aquí al suplement i li preguntàvem com se li presentava l'estiu, va deixar anar això que ara pren sentit, segurament.
Aquest estiu, primer, òbviament, pues, gestionaré els meus negocis, però tinc pensat una mica a viatjar. Sempre fem un viatge bastant guai amb els meus amics. Segurament aniré per les Isles. I...
Quines Illes?
Balears.
Balears.
Sí, Balears. I això, aprofitar de la vida, viure experiències...
I què més? Què més? Què més passarà? Balears? Els negocis?
Segurament estaré donant voltes per Madrid i em faré el noi misteriós. No contaré per què. Cadascú es pot imaginar el que vulgui.
Alerta que 3Cat ja arriba a Madrid, també.
Sí? Ah, que guai, doncs ens veurem allà.
I a la plataforma, vull dir que
clar,
veure des d'on vulguis.
Ai, per favor...
Així és, i a més la productora Bulldog té alguns programes de Telecinco que podrien funcionar, a part el Caçadors a primera vista, potser ara també el voldran casar amb algú, serà un d'ells, saps? Vull dir que és un truc que pot anar
funcionant.
M'aniré
a fer el noi misteriós per Madrid. És a dir, estava cantat.
Estava, que estava gravant, sí, sí.
Què passarà l'estiu gravant este programa?
A no ser que Luciana li digui bon ben i barca nova, perquè com és un dels seus pretendents se'l pot carregar. En té 20, em sembla, o sigui, pot triar.
Lucia, bueno, en principi, és que això, clar, si algú no entén la mecànica
la dinàmica,
del concurs,
no?
Exacte, aquí hi ha dos persones que van allí a trobar parella, no?, que se'ls diu diamantes.
Que són els tronistes.
Home i dona.
De tota la vida de
exacte.
Mujeres i hombres.
En este programa els diuen diamantes. Ell diamante i ella diamante. I ella tria entre 10 homes i ell tria entre 10 dones. Llavors, Luciana és la senyora diamante que tria entre 10...
Pretendents.
Entre 10 pretendents.
És que s'ha liat parda i el Joan s'ha quedat una mica...
No, és que...
Perdó.
Hi
va ser tota l'aigua a l'estudi de Catalunya Ràdio. Esperem que el micròfon torni a funcionar. Sí, podem entrar una tovallola.
En qualsevol cas...
una piscina. Culpa meva, eh? Perdó. Va, no ens despistem.
Doncs això, que ja ara ha de ser un dels pretendents d'aquesta noia.
Quants programes tenen garantits, aquesta gent?
Home, no ho sé. Pensa que estan gravant. Jo crec que com a mínim els que estan gravats acabaran. I és un programa que pinta molt que serà per l'estiu. I jo crec que després, si no funciona, se'l carregaran. Pensa que Mujeres, Homes i Viceversa va començar, que feia un 18 a Telecinco, era un programa que funcionava moltíssim, molt bé, molt d'èxit, sí. I quan va passar 4 el van ensorrar perquè va arribar a tocar el 4. Imagina't, d'un 18 en 4...
Totalment, i que ha llançat moltíssimes persones a l'estrellat, però jo crec que este no serà el cas. Però, en qualsevol cas, sí que crec que serà un programa que servirà per a fer com una prospecció d'este tipus de personatges i saber si algun d'ells és viable per a després per algun dels altres programes que hi ha a Mediaset.
Però aquest perfil, és a dir, que després s'acabi descobrint que té un perfil de gigoló, que tingui tantes vides en paral·lel a aquest senyor i tantes
parelles... Això és lo de menys, a Telecinco.
Però que això els hi funcionarà, vull dir que és un perfil molt Telecinco, que deu encaixar, Hombres y Mujeres y Viceversa deuen estar encantats també amb tot aquest tipus de...
Hem de pensar que el currículum ètic de les persones a Telecinco no ha sigut mai important, vull dir, penseu que han donat feina al Com Telequio durant dècades, a Antonio David, vull dir que ara que este senyor hagués sigut una estoneta gigoló, no serà cap problema per a que pugui fer carrera dins de la cadena. Al contrari, exacte.
Però diries que televisivament funciona l'Alexis, Rebeca?
Home, si tu mateix dius que és dels clips més vistos de la plataforma, jo crec que és una evidència. No. Al final...
I que tu, quan tu fas la gran cita, hi havia 100 participants. Tu, d'aquells 100 participants que es van eliminant progressivament, esculls els protagonistes del teu reality, el director, el Ton Hernández, no?
Exacte.
I tu veus que allà l'Alexis... Tens el dolent, en el fons.
És el que et dona joc. És el que et dona joc.
Necessites un dolent, i és el teu dolent, l'Alexis.
A la tele és o amor o odi, però alguna cosa has de provocar o generar-te a l'espectador. Ell, clarament, és odi, perquè, com diu el Joan, tots són red flags constants.
Totalment.
Però tot i així, en el programa, de moment, sembla ser que li està funcionant la seva tècnica.
Mira, a mi em va saber... Sí, sobretot li està funcionant en la Luciana, no? En la seva diamante, que pobra. És que va dir una frase que vaig pensar, Àngel del meu cor. Va dir, jo és que necessito a alguien que me cuide, que esté por mí, que me proteja, no sé què.
Home,
pensar...
potser per 300 euros la cuida,
L'Alexis repeteix moltes vegades que ell és empresari, però com ha fet els diners? Perquè fa la sensació que en té i va deixar en evidència, també, va intentar justificar durant bona part de l'entrevista que ell feia de gigoló no per necessitat, que mai havia tingut aquesta necessitat dels diners, sinó per l'experiència i perquè el seu temps val diners i que una cita amb ell, doncs, la factura. Atenció, perquè també hem repescat a YouTube un parell d'entrevistes seves, perquè ell també té un podcast sobre, i un perfil sobre... d'alguna manera s'ha erigit com un gurú de l'especulació immobiliària. I així és com ha fet la pasta, i fins i tot ho confessa.
Wow. Hice todos los bancos que puedan existir en Francia y volví en España con casi medio millón para invertir. Tenía 20 años.
¿Cuántos pisos llegaste a tener?
En total llegué a tener 12 o 13. La ciudad de Manresa era muy buena porque comprabas muy barato, pero luego podías vender el piso como negocio ya con inquilino y tal. Compro como si fuera para alquilar, lo reformo, lo alquilo. Y una vez que ya está todo hecho, voy a ver inversores de Barcelona y les digo, oye, a cambio de ganar el 4 o 5%, cómprame este piso que te va a salir la mitad de precio y te vas a ganar el
12%. Especula amb immobiliària,
aquí
ho anava
sorpresa,
a dir,
Quina sorpresa, no? Vaja, una altra...
O sigui, el tio s'ha forrat fent això del flipping, que és comprar pisos vells, reformar-los i vendre'ls a fons inversors.
I no només això, ell també explica en aquesta entrevista que compra pisos que han estat ocupats. O sigui, el que fa és treu... o sigui, com al final és un actiu que ningú vol i té un alt risc, perquè finalment has de treure aquesta gent que t'està ocupant el pis, ho gestiona el desallotjament i després el ven. O sigui, és un fenomen...
Gestiona el desnonament, que és una forma elegantíssima de
que
dir
no
què
sabem,
fa, no?
No sabem com ho fa, tampoc, exacte. No ho acaba explicant.
I atenció, perquè als seus inicis, abans d'especular en pisos, es veu que també confessa que va treballar de guia turístic i, atenció, el paio infiltrava un amic seu al grup de turistes perquè quan acabés el show, la ruta, li donés 50 euros de propina i d'aquesta manera la resta del grup turístic, cada persona que hi havia participat, se sentís amb l'obligació...
De donar 50 euros.
De donar 50 euros almenys de propina.
És que més llest que la gana. Vull dir que aquesta persona, si no li farà falta mai un euro, això ho tenim claríssim. Com los farà? No, aquí, en lo mètode, ja no m'hi poso, però que tindrà diners.
Vosaltres, després de sentir l'entrevista, heu entès per què s'ha apuntat a Gigolos Barcelona?
Jo me resulta estrany perquè, és a dir, en quin moment, si tu tens 13 pisos,
Un restaurant.
Ell diu restaurants en plural, eh?
Bueno, jo estic tafanejant avui al seu LinkedIn i té un restaurant al Poble Nou. I sí que és veritat que ha estudiat a la Blanquerna fisioterapeuta i no sé quantes coses més. Estan mirant, dic jo, mare meva. Era un currículum molt dispers, eh?
Exacte.
Vull dir, no s'ha acabat de centrar mai en res.
No sé, resulta poc creïble. Jo és que tinc la teoria que la gent rica no explica que és rica. La gent que explica que és rica no ho és. Perquè això és una altra cosa molt habitual.
Ell és un fantasma, perdó, eh? Ell és un vent fum i ja està.
Fake it till you make it. Això és el que em resulta a mi.
Doncs l'Alexis, un dia més protagonitzant aquest espai, veurem si encara s'emporta un altre titular una setmana més. Podria ben bé acabar a la travessa VIP com han fet els tiets.
Que era això, era això. Sempre volem massa i necessitem por.
Això de la travessa VIP portarà cua. Anem rebent informació amb comptagotes i la veritat és que quan vam veure el càsting ja feia molt bona pinta. A mi el que m'arriba és que Raquel Sanz és una gran sorpresa i fa un paper espectacular.
Ah, que bé.
Bé, de fet, està de baixa.
Uau, clar, és veritat.
Perquè crec que es va lesionar.
Ostres.
Ho he explicat,
ostres,
això, no?
Ostres, pobre. Ostres. Clar, és que los típics...
Ara no sé si m'atén. Bueno, que està de baixa és una evidència.
Sí.
Perquè els caps de setmana no el presenta ell, el TN.
En qualsevol cas, jo sempre tinc la teoria que els periodistes que fan informatius, que sempre són els més rectes, que han de deixar la personalitat potser més enterrada, que no pas si fos un magazín, després quan van a llocs on poden demostrar la persona que hi ha amagada detrás de l'Anchorman, de l'Anchorwoman en aquest cas, sempre generen... Hi ha molt de marge per a la sorpresa i funcionen molt bé.
Hi ha un molt bon càsting, a més, eh? Mira,
Raquel Sanz amb Miqui Núñez, la parella de concursants d'aquesta travessa VIP, els tiets, el Jair Domínguez i la Neus Rossell, la Laia Palau i el Víctor Sada, ex-basquetbolistes, la Sheila i el Cristian Casas, germans Casas... O sigui, què són, tres, els Casas?
Sí, quatre,
no?
Quatre?
Quatre, Òscar Casas, que ho acaba de deixar en Anna Mena.
És veritat.
No, diuen que seria perquè potser estaria amb Carlos Alcaraz, això és el que...
Això ja en parlarem, estarem al tanto d'esta qüestió.
Exacte,
Nerea Sanfe i la Carolina Ferre, la quota valenciana, suposo,
clar,
sí.
Ah, total.
La Jéssica Goicoechea i Natàlia García.
Això ja em fa una mica més de mandra.
Bueno, però el que passa que la Jéssica està tan en forma... Sí, sí, ja. La Jéssica està molt... El que deien que sortia amb el Mago Pop, que vam comentar-ho aquí, te'n recordes?
Efectivament.
Bé, parlàvem dels tiets perquè aquests dies a la Turra, amb l'Alba Riera, han parlat sobre una possible paternitat i han confessat això.
Bueno, estem fent plans.
Encara no,
però està allà.
Sí, home, volem ser pares els dos, òbviament, sí.
Clar, també les nostres parelles són molt amigues.
Ai, mira que bé.
I una mica ens... Bueno,
haurem de coordinar.
Estem mirant calendaris, no?
De dir... Ah, vale, que potser et toca a tu i quan ell estigui de baixa paternitat. Sí. Comences tu perquè l'haurà de gravar les veus.
L'idíl·lic seria fer-ho a la vegada.
Home, seria bastant
això,
xulíssim.
Això mai se sap, no? Però sí que són plans de futur que ens agradaria tenir fills, ens agradaria estar presents, també. Llavors, també és com aquest punt de dir, vale, potser hi ha un moment on hem de deixar de fer tants concerts... No? Llavors estem organitzant una mica els calendaris, ja estem parlant de 2030, 2031...
Sí, que pot ser que arribi un dia que ja no fem més concerts per un temps.
Oi, però ja sabrem per què és. Ja ara per una bona causa.
Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat...
La biologia, perdoneu, no entén d'agendes. Vull dir, un es pot quedar embarassat a la primera i l'altre triga 2 anys en quedar-se. Per tant, és bastant absurd pensar...
Bé,
bueno,
però
que potser sí, eh?
Si tu pots fer els plans que vulguis, que la natura i la vida et porta per altres camins.
Però bueno, estan en una edat...
Que ho dibuixin així.
No, és bonic, perquè
és bonic,
vol dir que
són... Són parella professional i volen...
Sens dubte, no? Jo estic super a favor de la planificació familiar i dels mètodes anticonceptius, vull dir que endavant a posar-ho en pràctica i això vol dir que fins ara han estat fent paret perquè això no passés i ara deixaran de fer paret en aquesta qüestió. En qualsevol cas, crec que els autònoms no és una cessió al capitalisme, és una cessió a la supervivència de la pròpia família, que els autònoms puguen planificar les seves famílies quan creixen i quan no, pobres, en lo difícil que ja és l'ecosistema en el qual treballen la gent de la cultura. O sigui que felicitats i força. I estan en una edat molt fèrtil, no? També s'ha de dir que en aquestes edats s'entén que...
I que a vegades també una paternitat és una font d'inspiració per un disc, eh?
Això sí.
Quantes vegades ho han vist. O, per exemple, mira, el Guillem Sisbert de Manel també, després de l'aturada de Manel, va ser pare.
Veus, és que clar, sí, el gran exemple de la història d'Espanya és la Pantoja, no?, que s'enduia el nen de... S'enduia el nen als concerts, Shakira també...
Però això ja és conciliació, Shakira.
Això ja és, clar, bueno...
No, però el que tu dius al final de Manel, quan tu també atures, estàs més tranquil, tens més temps per practicar, per fer i desfer, no tens cap pressió, no? Jo crec que això també al final ajuda
molt. Tot flueix,
eh? Tot flueix, tot flueix.
Us ha convençut ja la cançó o encara no acabeu de...
No, jo crec que des de lo més fluixet que ha fet Shakira. Me sap greu dir-ho.
A mi les meves amigues que m'han enredat per anar al setembre allà al concert a Madrid.
A Madrid hi
vas. M'han enredat. M'han dit, no siguis rància, volem anar totes, t'apuntes i punt.
Quan heu pagat per l'entrada?
No sé si gairebé 200 euros.
Hola.
I en pagueu, no?
Sí, sí, imagina't. El que passa que allò és tot el dia fent... No només és un concert, sinó que fa una festa per a més.
És un parc temàtic de Shakira,
exacte,
sí, sí.
És un parc temàtic, sí.
I llavors...
Allà estaré. Allà, I jo que no, que... M'agradaven molt les cançons de Shakira d'abans.
Home, les primeres.
El Dai Dai, el Waka Waka,
les de
això.
Quan era morena, no?
Claro. Les de quan era morena.
Ah, però també les deu tocar, no? Deu dir,
sí, teu. Suposo que farà Greatest Hits i tocarà una mica de tot, però tot i així et dic que m'han enredat, però m'ho passaré bé.
Shakira, aprofitant que està de gira pels Estats Units amb els seus fills i seguint també el Mundial i fent la cançó del Mundial i actuant en l'obertura, s'ha vist aquests dies amb la família als estadis i fa uns dies va penjar un vídeo del Milan, un dels seus fills, recitant de memòria tots els guanyadors dels Mundials.
De todos los campeones es 1930.
Okay, pues en 1930 34
Italia. Se sent fatal. D'una banda hi ha el vídeo amb subtítols per entendre tot el vídeo, perquè com que se sent malament. Està tot subtitulat, menys quan diu, perquè sí que ho diu el fill, que el 2010 va guanyar la selecció espanyola, on, evidentment, un de les estrelles era el pare del Milan, que és el Gerard Piqué, i aquest punt, curiosament, no està subtitulat.
2006, Itàlia, Alemanya...
Bé.
Sí, no se sent gaire.
O sigui, els subtítols són necessaris. Aquí el que passa és que tothom ha buscat moltes lectures de dir, ves, que no han subtitulat Espanya perquè la Shakira no suporta el pare i, saps?
Exacte, els fans de la Shakira, en canvi, diuen...
També és quan van començar a sortir, no?
Sí, era just 6 mesos abans, ells graven el Waka Waka, el videoclip, és on es coneixen a Madrid, i després és durant el Mundial que representa que la relació va més i allà comencen a sortir. També renegar del pare dels teus fills seria una mica estrany. Al final, el nen, jo crec que ha d'estar orgullós que el seu pare el 2010 guanyés amb la selecció espanyola al Mundial. Els que segueixen a Shakira diuen, no, és que just la rada de subtitulació del propi Instagram és quan ho fa l'UA Espanya. Aviam, no, això és impossible. Qui es creu que la rada just va quan diu que Espanya va guanyar el Mundial? En fi, és igual. Jo crec que ella encara no té gaire bona relació amb Piqué, tot i que deien fa poc que sembla que havia millorat. Jo crec que...
Se van fer follow i ja s'han fet en follow.
Exacte.
O sigui que aquí ell va durar un sospiró, la bona relació.
Aquesta
presumpta.
Ràbia ja que ja passi pàgina, no? Ja, una mica, més amb els nens,
sí,
no sé.
Sí, trobo com una cosa ja per passar de moda, és a dir, canvia de personatge, buscar una nova narrativa, no? Això d'estar enfadada en l'ex ja 4 anys després. És que ja fa 4 anys, eh? Poca broma.
Has de fer net a la vida. No pots estar allà...
A principis
aquesta rancúnia,
sí,
no?
Sí, 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 és que clar, és com... I més davant del crio, en un vídeo que el penjaràs públicament, és que quines ganes.
Joana, tu dius que t'ha cridat l'atenció l'apropament físic entre mare i fill.
Claro, jo com lo futbol és una cosa que em queda lluny, no vaig percebre tota aquesta
la
polèmica.
La narrativa del Mundial,
però
no?
Però em va generar polèmica el fet de que ella no para de fer-li petons com mola... Recordem que Milan té 13 anys o així.
A la comissura.
A la comissura dels llavis, no? Molt prop dels llavis tota l'estona, i crec que em dona la sensació com que l'últim petó és com una mica pico mare-fill. Llavors, i vaig entrar als comentaris perquè vaig pensar, a vos si sóc jo el raro, perquè com no entenc res tampoc de la infància, ni d'aquestes coses, ni de la procreació, de la paternofilialitat, tot això tampoc ho entenc. Llavors vaig entrar als comentaris i hi havia molta divisió entre si era innecessari sobre absolutament esta espècie de petons, o eren molt naturals i tal. I hi havia molta divisió. Llavors vaig pensar, pues us ho preguntaré el dissabte, perquè a mi em pareix estranyíssim. Jo, en ma mare, no m'he fet mai picos.
No, mai.
No.
Jo crec que és un gest d'amor i d'afecte, sobretot quan el nen és petit, que te'l menjaries sencer. El que sí que és cert que quan els nens es van fent grans, ells necessiten el seu espai i ells mateixos rebutgen, depèn de quin... Ja. De quina mostra d'afecte. Llavors, tu sí que allà, aleshores jo crec que has de respectar el seu espai i ells han d'entendre perfectament que els llavis no tothom pot donar-li els petons als llavis.
Clar.
Sinó, saps? Llavors, sí que se'ls ha d'explicar, però que al final una mare en un moment donat li faci un petó als llavis al nen, a mi no em sembla un drama.
També hi ha un moment en què els fills deixen de fer petons als pares, no?
Per això...
Tu estàs amb aquesta edat, ja?
Sí, bueno, encara no, eh? Amb 9 encara es deixa agafar.
No, encara
es deixa agafar. Però sí,
em queda mig any. Vols dir alguna cosa més sobre això?
No, ja està. Per mi era un gest d'afecte. No
sí, d'acord.
Pràcticament dos quarts d'una del migdia, ho rematem parlant de l'últim projecte dels Javis, que encara no s'ha començat a rodar, però que ja té el Joan Callarissa fascinat.
Una vecina del centro de València lleva años denunciando agresiones, acoso y qué más, Isabel. Muy buenas.
Los testimonios, buenos días.
De todo.
De todo. Iban 125 denuncias ya y 8 agresiones.
Wow.
Los impermeables.
Wow.
De mis hijos.
¿Cómo que los impermeables?
Porque nos rocía con orines y productos químicos. Cada vez que entro y cada vez que salgo.
¿Entras a casa con el chubasquero?
Y salimos igual.
A veure, refresqueu-me aquesta història, perquè jo realment no la recordo gaire.
El 2007, Callejeros, un programa de culte que l'haurien de projectar a totes les universitats d'Espanya, va anar a València, al carrer de l'Estrella, i va anar a retratar l'enfrontament entre dos veïnes, porta per porta, que crec que són les dues portes de la història de l'arquitectura que estan més apegades una al costat de l'altra. Maria Isabel Martínez i Vicenta Ferrandis. Vicenta Ferrandis és la que no, diríem que és la que té una estètica normal, i Maria Isabel és la que té una estètica absolutament drac en maquillatge, cabell, roba, meravellós. I són dos veïnes que s'odien i es fan la...
No és drac, és que ara la gent s'imagina... O sigui, és una senyora
no
que
una
va com molt arreglada
corrent,
amb el típic...
Però, bueno, laca, full laca,
sí,
full metges,
sí,
full
sí.
Maquillatge, eyeliner, lip combo, tot. O sigui, és drag queenage absolut. Bueno, en qualsevol cas, aquestes dues persones se detestaven i van convertir-se en les reines de la història de Callejeros, i 10 anys després van acabar en un procés judicial que va ser retratat per Susana Griso a Espejo Público, que va estar mitja hora insistint en intentar descobrir qui havia sigut la dolenta de les dues, cosa que encara no m'ha esbrinat mai.
És que, sisplau, la gent que es posi aquests clips, perquè jo no el recordava ben bé, i aquest matí me l'he posat, la senyora que es queixa de ser assetjada per la veïna que li tira pixum, apareix amb un impermeable al cap, una bossa de plàstic d'escombraries al cap, jo crec que no pot respirar, li posa el fill també, la bossa d'escombraries,
sí, sí, els dos fills.
Fa l'entrevista amb el reporter amb la bossa al cap.
Coberta
i
de plàstic.
I clar, llavors surt la veïna, que representa que és la que llença el pixum, i diu, però vostè veu que la que no està, la que no hi toca és la meva veïna i no jo,
però
té la veïna gravada i la veïna sí que tira aigua, sí que tira pitjor.
Però si l'estètica és important aquí, perquè l'estètica és brutal,
el
contingut és encara millor, i hi ha una frase deliciosa que ha quedat per la història que tots els meus amics se la saben de memòria, que és aquesta.
Que està diciendo puta, puta, puta a mi, sin ser nada de eso yo.
Hombre.
Quantes vegades, quan algú t'insulta, fa servir això com a meme, me va dir puta, 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 sense nada d'això jo, tota la vida, esta frase, des del 2007, que la dic.
Aleshores, els Javis ara s'han inspirat amb aquests personatges de la tele reals dels 90 per fer la seva nova sèrie.
Efectivament. Bueno,
ja ho han fet altres vegades, no?
Tenen molta tradició, no?, sí, en este sentit. Ho han fet en La Veneno.
Exacte,
que...
amb La Veneno, amb sí. La Messias també, que és una sèrie inspirada en el grup catòlic Flos Mariae. Vull dir que a ells els agrada amb Tamara, els agrada agafar aquests personatges frics dels 90 o dels 2000 i d'allò fer una sèrie. Però una sèrie on no només veiem aquesta part fric, sinó que hi ha una part dramàtica i humana darrere d'aquests personatges, sí, normalment força fosca, a més
clar,
a més.
I és que jo crec que ells fan molt bé, per això també, o sigui, els personatges de la història en si m'interessa, però també m'interessa molt com ells faran l'approach, no? Perquè ells agafen aquestes històries pop que tothom ha criticat i ha vulgaritzat i se n'ha rigut, etc. i el que fan és intentar imaginar què s'amaga aquí al darrere, no? Quins traumes, quina situació han viscut aquells nens, què porta a dos persones a torturar-se psicològicament la una i l'altra durant una dècada, no? I fan tota aquesta recerca, jo crec que la fan molt bé, i jo crec que abracen, no? Els fan una abraçada afectuosa a certs personatges pop que han estat molt vulgaritzats, i realment me fa molta curiositat.
Doncs amb els Javis avui acabem amb aquesta història magnètica d'aquestes dues veïnes que s'estimaven al País Valencià. Gràcies, Joan Callarissa, Rebeca Rodríguez, una abraçada.
Adéu-siau.
Fem una pausa i saludem el Pep Noguer.
El suplement, amb Roger Escapa. Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
Sabies per què el kèfir d'Activia és un kèfir de veritat? Perquè conté autèntics llevats de kèfir. És boníssim i amb probiòtics que només Activia ha demostrat que arriben vius a la microbiota i nodreixen la seva diversitat. A més, comença els matins amb Activia Kèfir. Et sentiràs bé per dins i això es nota per fora. Activia Kèfir, un kèfir de veritat.
Bon dia!
En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
Tranquils, que no ens avorrirem.
La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
300 grams de paraules. Mig litre d'actitud.
Una cullerada de silenci.
Dos reflexos de llum.
5 quilos de cadira.
I si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
A partir del segle XV i durant bona part de l'edat moderna, arreu d'Europa va sorgir una suposada pràctica, la bruixeria, que aparentment atemptava contra l'ordre establert i la religió cristiana. La persecució de la bruixeria va resultar especialment cruenta i macabra a Catalunya. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
En Guàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda. Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Venezuela es un país marcado por la corrupción y por la irregularidad. Entonces, muchos permisos de construcción se obtienen a base de pagarle a los concejales o a la gente.
Aquest diumenge, Miguel Enrique Otero, periodista veneçolà a l'exili.
Ahora está pasando que Venezuela está siendo tutelada por los americanos. Llega el director de la CIA y lo reciben como si fuera un jefe de Estado.
El divan, el valor de la conversa.
¿Usted ha podido conocer al expresidente Zapatero?
Sí, claro.
¿Y cómo ve esta situación?
Bueno, hay dos cosas de lo que él dice. Uno, el diálogo, el trabajo en diálogos que no llevaron a nada, porque los diálogos eran unos instrumentos del régimen para ganar tiempo.
Aquest diumenge a les 9 del vespre. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
A Culinàrium ens apassiona la cuina i cuinar. Descobreix-nos a les nostres botigues o a la botiga online. Culinàrium, patrocinador de l'Arca de Noguer.
L'Arca de Noguer.
Dos quarts i mig d'una del migdia. Pep Noguer, bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, Pep, on pares?
Mira, a casa aquí, mirant a veure que no pugi gaire la temperatura, tot i que t'haig de dir que no sé si farem vegiques, però aquí estem a 27 graus avui, tu. No arribem als 30 de moment, eh?
Doncs
però...
ja és notícia, ja ho pots celebrar, això, eh? Tot...
Home,
ja a quants veus. Metres estàs, tu?
A 1.010.
No, home, 27 graus a 1.010 no està malament. Ha fet gaire calor aquests dies aquí, Pep.
Déu-n'hi-do. Jo t'haig de dir que crec que d'aquesta setmana és el dia que a aquesta hora estem més baixos que de 30 graus. Eh? Mm. Aquí, allò, fem allò que fan la gent sàvia, saps? Allò, una porta oberta, l'altra també, que passi una mica d'aire, i aquí tranquil·lets, i cuida, fent una amanida de llenties amb pebrots escalivats i cogombra per anar al més frescos possibles avui.
I les nits, fins on baixa el termòmetre?
Mira, a les nits estava encara t'haig de dir que estem bastant bé, eh? Encara som aquells que, allò, obrint una miqueta la finestra de l'habitació, allò, abans d'anar a dormir, allò, mitja horeta, encara hem dormit bé. Ara arriba a les 7 del matí i ja és allò que et sobra tot, eh? Vull dir que... No, ja hem arribat als 20 i pocs, ja, eh? A la nit, vull dir que déu-n'hi-do.
M'han dit que la setmana que ve vas a Mallorca, Pep.
Sí, tornem a Mallorca a fer cuinetes una miqueta, que això és divertit. El que passa que no sé si ho aguantarem, això, eh? Perquè a Mallorca no crec que estiguin a 27 graus avui.
Segurament que no. I què prepararàs? Què et toca fer?
Doncs mira, hem de preparar un sopar per 60 persones, allò per fer una mica de territori. Tu ja saps que a mi m'agrada molt fer territori i portar la cuina gironina i la cuina catalana doncs cap a un lloc, encara que sigui Mallorca, eh? Vull dir, un dia toca Luxemburg, un dia toca Roma, doncs mira, aquesta vegada més a propet de casa, però portar productes gironins cap a Mallorca, això sempre està bé, saps? Allò, una miqueta de fuet dolç, allò, coses que a Mallorca no hi hagi, saps? Queda bé, una miqueta de birrans, i ells també tenen molts altres productes que aquí no tenim, eh? Però mira, sempre és bonic això, tu.
Avui amb el Pep Noguer parlem del préssec.
Oh, que bo.
De vegades els anomenem per la varietat d'aigua, préssecs de vinya, paraguaians, pel color, per la forma, el groc, el vermell, el pla... I és que hi ha més de 2.000 varietats de préssecs, ara és època de préssecs. Avui, però, ens volem fixar en un de proximitat, que es cultiva a l'Alt Penedès, concretament a Subirats i a Avinyonet del Penedès, i és el préssec d'Ordal. És per això que en aquest estudi avui ens acompanya l'Imma Olivella, de l'Associació de Productors de Préssec d'Ordal. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Benvinguda.
Gràcies.
Què és el préssec d'Ordal?
És únic. El préssec d'Ordal és una fruita que és temporal, que es pot trobar en un indret concret, on el cultiven ara actualment quasi una desena de productors, i el que el diferencia de la resta, perquè un préssec d'Ordal i un altre, principalment és la terra. La terra i la manera de cultivar-lo.
No hi ha IGP aquí, eh? No hi ha indicació geogràfica protegida.
No,
tot i que... Com neix el préssec d'Ordal? Que us l'inventeu vosaltres, o...?
El préssec d'Ordal, de fet, neix en els seus inicis una mica, doncs, com a préssec dins la zona del Penedès, però de cop i volta es forma una associació de productors, i el destacar que es cultiva de manera diferent i que es vol donar un valor en aquest préssec i no només enviar-lo a Barcelona i vendre'l amb la resta de préssecs, és d'aquí on neix, i amb aquesta associació de productors i, sobretot, gestionada per ells.
Quin gust diries que té?
Autèntic, de préssec. I mira, molta gent que el tasta en aquest mercat que fem els caps de setmana ens diu que li recorda el préssec de quan era petit que menjava.
Ens has portat aquí dues varietats diferents, no?
Sí. Us he portat el préssec de vinya i el préssec d'aigua o vermell. De fet, aquest és el que els diferencia.
Pep.
Clar, aquí hi ha una cosa important en tot això, Imma. Bon dia, eh?
Bon dia, Pep.
Que clar, que aquí compartiu, diguem-ne, territori amb la vinya. Hi ha una cosa important en tot això, ara que deies, per què es diu préssec de vinya? Perquè comparteixen la vinya, o perquè antigament, diguem-ne, era territori que no regava? Com ho feu, això?
Bueno, sí, anterior. O sigui, sempre ha sigut una... No rega, és préssec de secà. No s'extreu quantitat, sinó que s'extreu qualitat. I antigament el préssec de vinya era que majoritàriament al Penedès hi ha vinya, però molts pagesos en aquestes vinyes tenien algun presseguer. Llavors d'aquí ve una mica l'origen d'això.
Quina relació teniu amb Carme Ruscalleda?
Carme Ruscalleda, doncs, ve principalment perquè valora aquests productes de proximitat. I principalment un dia em vaig presentar al seu restaurant en un envàs molt original de tipus braç de gitano, amb aquests préssecs que veus aquí a l'estudi, i un llibre fet per la meva germana Esther i jo, que parlava del meu avi. I tal qual me'n vaig anar a Sant Pol i em vaig presentar.
Què li passava al teu avi?
Doncs el meu avi apreciava molt el vi, era un gran catador de vins, Premi Nacional d'Espanya.
I també tenia una relació especial amb el préssec, o no? Això va venir després?
El préssec ve pel meu pare. El meu pare és qui, principalment també per part de pare, doncs en la masia on vivim, el meu besavi va començar amb l'elaboració de vi, però el meu pare és qui realment va voler tenir una, no només tenir vinya, que actualment encara en tenim, sinó diversificar. I com es podia diversificar era amb el préssec.
És gaire fàcil viure del préssec, ho dic perquè em ve a la memòria ara la pel·li de la... de la Carla Simón, l'Alcarràs, que anava de préssecs, precisament, en una altra zona, Lleida, en aquest cas, vosaltres venim del Penedès, no? Però,
sí.
Però bé, si fa o no fa, deuen ser històries paral·leles.
Totalment, totalment. M'hi veig molt identificada, molts estius, sí, sí, encaixant, treballant al camp, molta calor...
La història d'aquella pel·lícula anava de si canviaven les vinyes del préssec per les plaques solars, crec, no?
Sí, sí, sí. De fet, també he de dir que en la zona del préssec d'Ordal també cada vegada hi ha menys productors de préssec, perquè viure del préssec no és cosa fàcil.
Pep.
Clar, aquí hi ha una cosa important amb això. Tu ara deies viure no és cosa fàcil, has dit que sou 10 productors. Hi ha productors joves dins d'aquesta desena de productors que sou, o hi ha traspàs generacional de pares i avis cap a fills o filles?
Cada vegada és més difícil. Actualment podríem dir que n'hi ha un parell, però és complicat, sí, sí.
Una altra cosa important és, per exemple, mira, ara fa poc estava amb en Joel Castanyer, un dels cuiners que cuina més bé la fruita a casa nostra i el qual fa un menú degustació íntegre amb fruita, i em deia, clar, aquí a Lleida, que també en tenim molt de préssec, aquí ara també es cultiva molt el paraguaià aquest, no? Vosaltres el cultiveu aquest? Hi ha algun camp de cultiu, ja?
Sí, sí, el pare en cultiva, i de fet en tenim de dues varietats, un que és de carn blanca i l'altre és de carn groga. I la veritat he de dir que tenen molt d'èxit perquè té una dolçor molt especial i és fàcil de menjar.
És molt aromàtic, no?, el paraguaià.
Molt, 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 molt.
Clar, aquí ja t'havia una cosa. Ara que fèieu això del mercat, quant dura el mercat? És a dir, perquè el feu una bona colla de dissabtes, no?
Home, ara vinc d'allà, jo. Sí, sí. Ara vinc d'allà. És cada dissabte, diumenge, de 9 a 1 enguany. I és a Sant Pau d'Ordal. Juny, juliol i agost.
O sigui, tu vius del préssec o has de fer altres coses? O és un hobby, el préssec?
De fet, el préssec és part... jo ajudo a la família a cultivar-lo i també a transformar-lo, però vist d'altra cosa.
Deies, és una fruita 100% temporal. Ara això deu ser de les primeres collites, no? Perquè què, dura tot l'estiu? O...
Sí, sí. Comença a finals de maig. Nosaltres, per on tenim les terres, queda, potser som un dels primers, comença a finals de maig i ja et dic, hi ha productor que acaba a mitjans d'agost o n'hi ha un que també a principis de setembre. Llavors, una mica depenent d'on tens els camps i les varietats que tens.
Com pinta aquesta temporada?
Bona, bona.
Sí? Perquè sí. De què depèn?
Bé, depèn, sobretot, estem molt agraïts de tota aquesta aigua que ha anat caient durant l'hivern i, a més, s'ha aprofitat tota. No? Com diu el meu pare, diu, és que realment totes les gotes s'han aprofitat i, a banda, també, el tema que les nits doncs, fresqueja... Podem dir que després d'anys de sequera i d'usos, podem dir que ara és un bon any.
Passa una mica com amb les síndries, la gràcia és escollir-los bé, els préssecs. Què hem de tenir en compte?
Doncs bé, principalment nosaltres, el que som els productors de préssec d'Ordal, no anem a l'arbre i collim tots els préssecs, sinó que hi passem de 3 a 4 vegades. Per això aquí ve la gran diferència, que collim primer els madurs i després deixem els altres. O sigui, collim l'arbre de fora cap dins. I el que hem de tenir en compte doncs, és això. Moltes vegades la gent diu, no, es veu una mica verd o... El préssec, el millor és collir-lo en el seu punt òptim de maduració, però com que també encaixem en unes caixes, intentem que hi hagi algun més madur i algun més verdós.
Tu com els tries, Noguer?
Home, jo faig això que dius tu, allò de mirar-te'ls una mica. El que passa que tu saps que els préssecs, gairebé tots, diguem-ne, sobretot els vermells, tenen aquesta polpa més delicada. Llavors, és allò que no pots tocar gaire. És a dir, en mires un, te'l mires bé, l'enflaires i llavors dius, va. Tot i això, el que ara deies, clar, no tots tenim la sort de tenir l'Ordal aquí ben a propet. Això d'enviar una caixeta o dues allò cap a la Garrotxa o cap a la Vall d'Aran o cap pel Delta de l'Ebre, també ho feu, això, o no?
En època de Covid s'havia fet. Actualment és que no tenim les infraestructures per poder-ho fer i és una cosa bastant delicada de fer. Per això és tan difícil trobar un bon préssec.
Pep, tu els guardes a la nevera a casa?
Jo, mira, jo el préssec sóc d'aquells que jo compro la caixa sencera i saps allò que passes tota una setmana menjant préssec? Perquè dius, clar, i després, evidentment, sempre acabes doncs, amb aquells dos o tres préssecs allò que dius, ui, aquests dos els haurem de fer alguna cosa, no?
Però
jo crec que és una... Clar, melmelada, per exemple, que li m'en fa de molt bona, eh?
Mira, n'has portat també, eh? A veure.
Sí, 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 mira, aquesta correspon al préssec de vinya. Treballem la marmelada, sempre les tres referències bàsiques, que és préssec de vinya, préssec d'aigua i paraguaià, i després, paral·lelament, en el préssec de vinya li afegim pruna groga, el préssec d'aigua li afegim menta i el paraguaià pruna vermella. I també fem el típic préssec en almíbar, que nosaltres a casa l'àvia durant l'hivern feia, i també el fem.
Tot això que et perds, Noguer, avui, eh?
Home, calla, calla, que mira, només ha dit préssec amb almíbar i ja m'ha vingut unes postres que jo m'hauria d'aixecar i posar corbat, eh? Perquè em ve l'aroma aquell dia del pijama, saps allò del flam, el préssec amb almíbar, el gelat, el vano, aquella galeta o aquell carquinyoli i aquella nata muntada. Això s'està perdent, eh?
Sí, sí, sí. Jo sempre dic que tenir un pot de marmelada a l'armari, un pot d'almíbar també, i una bola de gelat al congelador, també pots fer un pijama una mica més modern i tens un postre tot l'any.
T'arregla moltes postres, sí. Home, no m'ha quedat clar, per tant, o sigui, tu t'emportes la caixa sencera, Noguer, em queda clar que ets un golafre, però aleshores això vol dir que no guardes préssecs a la nevera, eh?
No. Jo sóc d'aquells que penso que el préssec a la nevera, com les tomates, perd aroma, eh? Llavors, pots recuperar. Però jo sóc d'aquells que tens la caixa a casa i dius, va, vinga, doncs, avui menjarem préssec per esmorzar, per postres, que farem una amanideta de préssecs. Per exemple, a mi m'agrada molt el préssec amb sardina fumada. Ah. Clar, o escolta, recupera i vés al mercat de Sabadell, Roger Escapa, que és guapíssim aquest mercat de Sabadell que teniu.
Quin d'ells? El central, vols dir?
El central, jo vaig aquell que... Sí, no? El que... Em sembla que sí, sí, que és la part del centre.
Sí.
Que hi ha el parc Inassota i que puges cap amunt.
Sí.
Doncs jo me'n vaig allà i compres allò, una arengada. Quants anys fa que no compres cap arengada, Roger Escapa?
Doncs mira, no ho recordo l'última vegada. A mi m'agrada molt el préssec barrejat amb... O sigui, a l'amanida, amb tomàquet. Crec que o sigui, ara l'estiu ve molt de gust.
Sí.
I poses un parell de fulles d'alfàbrega.
Sí.
I escolta'm, no et cal res més, eh?
No. I a la brasa també és molt bo.
A la brasa? El préssec a la brasa?
Molt bo.
A veure.
Molt bo. El poses sobretot el de vinya, que és molt carnós, no tant el d'aigua, que té més suc, i després a la brasa i una mica de sal, i desprèn un sabor molt especial.
Ah. Mira, ara que dius això, l'altre dia en Joel Castanyer em deia que va fer un plat que era un marís, diguem-ne, que està molt de moda, no? Aquesta cuina més gastronòmica que són les vieires, no? I va fer unes vieires a la brasa amb préssec. Diu, ningú em va avalar allò, la vieira, no? Oh, quina vieira més bona. Si no deien... Quin préssec més bo que hi havia a la vieira, saps? Llavors, són d'aquelles coses que jo crec que els préssecs són molt gastronòmics, més enllà de poder-te'ls menjar amb una bona mossegada, i que si són préssecs de confiança, no? com els de l'IMA i tots aquests productors i productores d'aquí de l'Urdal, que dius, i tu te'ls pots menjar, que no siguis al·lèrgic, te'ls pots menjar amb la pell i tot, el plaer de menjar-te un préssec allò a mossegades, amb la pell que pots xarrupar, o de fer un suc, per exemple... Ara a l'estiu hi ha molta gent que... Mira, ara mateix acaba de passar una persona aquí que no sé què fa aquestes hores, anant en bicicleta amb aquest sol, no? Molta gent es para aquí que, sisplau, doneu-me aigua. Tu saps allò d'agafar aigua fresca, un préssec, triturar-lo? Ara deies això, un parell de fulles de menta. Et fas un refresc estiuenc, que és una meravella. I vosaltres aquí el préssec el teniu, però jo també sóc d'aquells, per exemple, quan et deia això d'agafar la caixa sencera de préssec, aquells últims que tens, dius, va, ara ja en tinc prou aquesta setmana, de préssec, doncs agafes, tritures, coles, i aquella polpa en fas glaçons. I tu saps què és quan ja no tens el préssec que n'has d'anar a comprar una altra caixa? Allò, una aigua ben freda, un parell de glaçons de préssec que es van fonent per allà aquella aigua, et dona un aroma i un sabor que és una delícia.
Doncs escolta, ara m'has fet venir gana, Pep. Avui què fem per dinar?
Doncs mira, avui l'amanida de llenties, que la Laura ja la tinc aquí a punt, amb el pebrots escalivats i el cogombre, i em sembla que hi ha algun préssec amb moscatell avui. Saps allò que... Això també ho hem de recuperar, una miqueta, allò que hem fet totes les àvies i mares i pares, hem fet d'agafar les maduixes amb el moscatell i deixar-lo un parell d'hores. Avui em sembla que hi ha préssecs amb moscatell.
Encara et queda coca de la revella o no, Pep?
No. Aquí van tenir dues coques fantàstiques a la Revetlla. Pobretes, ja estarien seques, eh? Jo crec que en tenim una altra. Mira, avui crec que potser me'n vaig cap a Girona i compro una coca de Llardons.
Ah, veus? Doncs escolta'm, va ser un èxit, eh? Tots aquells tastos que ens vas preparar.
Home, és que...
Sí. Va sortir bé, eh?
Jo crec que a l'estiu hem de fer més aquesta cuina, no? Aquesta cuina més desenfadada, i crec que ens hi va bé el rock and roll, allò que fins i tot coses que puguis... Un dia que dius, mira, que puguis menjar, jo sempre dic, amb cadira de bar. Saps? Si t'hi has fixat mai que les cadires de bar i les cadires de restaurant, l'angle d'inclinació d'allà on te recolzes l'esquena és diferent?
Mm-hmm.
El bar, l'angle d'inclinació és una miqueta més en l'aire, saps? Allò perquè puguis estar més tranquil. Doncs allò, jo sempre dic, que puguem menjar amb una taula de bar, eh? Que puguem menjar més descansats, més tranquil·lets, que puguem menjar inclús allò productes amb els dits. Mira, una cosa ben senzilla, tinc aquí a casa unes tartaletes que avui al vespre poder cauran, amb una brandada de bacallà i un deuet de préssec.
Bocata di Cardinale, que deia aquell.
Bocato di Cardinale, sí.
Una abraçada, Pep, gràcies.
Que vagi bé, records.
I gràcies a l'Imma Olivella de l'Associació de Productors de Préssec d'Ordal. Que vagi molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Roger.
El suplement, amb Roger Escapa.
Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
Fins al 31 d'agost arriben les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés. En moda tenim totes les peces clau de la temporada. Per home, dona i nen. En esport, tot el que necessites per estar en forma. I llarg, bellesa, cultura... Les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga, web i app.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui
bon
qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'excés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra tornen a sortir...
I de la resta del món.
Pendents de la cimera internacional...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Conte.
A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Aquest cap de setmana, Gran Premi dels Països Baixos.
Univers MotoGP.
Perquè el Mundial és nostre.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
El Maldà presenta El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i Caral. Una comèdia fraternal i tendra, amb dosis d'humor negre sobre les complexitats dels vincles familiars. Sobretot, dels germans. Els actors i germans en la realitat, Llorenç i Robert González, protagonitzen aquesta peça que combina teatre, música i poesia. Fins al 12 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Dos minuts per la una del migdia, programa Cap i Cua. Hem arrencat amb el David Clopés i també el tanquem, que aquesta tarda fa hores extres amb el Tot Gira. Han portat algun préssec d'Ordal que...
Oh, fan bona pinta, eh?
I tant, que fan bona pinta.
Ets més de préssec groc?
A mi m'agrada més el groc, el de vinya. No, el de vinya és el...
El de vinya és el de color groc.
És el groc, és el que m'agrada, l'altre és el d'aigua, no?
El d'aigua, exacte. Sí. Sí. Jo soc del més d'aigua.
Sí? Sí. És que... Però el peles, no, tu? O tot allò...
No, jo ho menjo sencer.
Te'l metges amb la pell?
Sí.
Però que és com aspre.
El netejo, abans. Però doncs, sí, a mi m'agrada el gust de la pell.
Carai, tu, que valent. Sí, escolta'm, sí que ets un tio així, ja es veu, no?
Sí.
Doncs mira, avui a la tarda del Tot Gira...
Ens hi posem amb moltes
amb
coses.
Amb regust del Níbar.
Amb regust del Níbar i amb molts fronts oberts, amb molt mundial, òbviament. En parlarem d'aquesta victòria d'Espanya que els classifica com a primers de grup, però avui amb visites importants. Mira, ens venen a veure els campions de l'hoquei Lliga. La gent de l'Igualada vindrà avui a l'estudi. Ens fa molta il·lusió. També entrevistarem el president i fundador de l'Indústries García de Santa Coloma, de futbol sala, el Vicenç García, que ho deixa la setmana que ve, després de 50 anys al capdavant del club. I moltes motos. Tenim ara cursa sprint, Asen, oficials del Gran Premi de Fórmula 1, i Saviola, que el tindrem avui en directe al Tot Gira per parlar de Julián Álvarez i de Messi.
El conillet avui al Tot Gira. Salut!
Que vagi bé!
Demà a les 6 més suplement. Que vagi bé!